El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, amb Manel Sorribas, Jesús Gómez, Josep Dalmau i la col·laboració, entre d'altres, de Josep Pons, César Escobedo, Montse Milà i Maria Roser Llompart.
Benvinguts al Rodamón, un Rodamón que, Josep, aquells temps que començàvem en aquella ràdio litoral, te'n recordes?
Sí, senyor, senyor.
Mano a mano,
sí, tu i jo,
el duo dinàmico de la ràdio.
Sí, bueno, dinàmico, no sé si seria dinàmico.
Dinàmico, però... sí, home, bueno, uns quants anyets menys.
Uns anys menys, la veritat és que sí, jo al principi sí que era dinàmic, ara més aviat...
El Richard Gere diu... que l'edat és una xifra.
Sí, bueno, sí.
Que hi ha gent que als 40 o 30 anys ja són grans.
L'edat de qui té molts calés em va molt bé, que vas fer moltes coses, però, però el que té poca pela no em serveix per res.
En primer lloc, no s'oblidem que som gent assenyada i que hem anat a col·legi de pagament, o públic, i hem de felicitar els Antonis, Antònies i els Sebastians. Perquè aquests dies són les festes que es porten.
Ho sembla molt bé.
Bueno, escolta, no siguis pessimista.
No, pessimista no. Em sembla molt bé que felicitem a aquesta gent que celebra la seva onomàstica.
Tenim absències, tenim a l'Alícia.
Cada dia tenim més absències.
No, l'Alícia ha justificat, perquè a l'hora que registrava el programa tenia un curset de voluntariat.
Jo me recordaré sempre d'un company que... va fer un programa, que era l'últim, que deia que anava languideciendo lentamente el espacio radiofónico.
Ah, sí?
Sí.
I qui era?
Un company de ràdio.
Ah, bé.
I es va acabar el programa.
Va desaparèixer.
Un programa, sí.
Molt bé.
I és el camí que li espera la Rodamonya, t'ho dic ara.
No, perquè, home, clar, un dia o altre.
Tal com està el pati, o desapareix el problema o desapareix...
El Jesús continua malaltet.
Sí, clar, Jesús és que...
No, que et milloris tu.
I tant, i tant.
Faci'm el favor de ser feliços.
Sí.
Ho direm nosaltres, aquesta... Sí, quan acabem direm, facin el favor de ser feliços.
Jo avui no volia disposar ni a parlar, imagina't si tinc a parlar. Això.
Hem de parlar dels tres toms. Hem de parlar dels tres toms, perquè hi ha infinitat, hi ha tota una mena d'agenda de tres toms. Però aquesta setmana ens centrarem en tres de singulars. Un, sens dubte, el de Barcelona, el del barri de Sant Antoni, que és els tres toms, ja la mare dels tres toms. Després, el d'Arenys de Munt, que em sembla que és la 38a edició. L'any passat no es va fer perquè estaven cobrint la riera, estaven fent l'asfaltat de la riera i no podien passar. Els cavalls, no? Però aquest any sí, aquest any, el diumenge, de 10 del matí a 2 de la tarda, Arenys de Munt, els tres toms, també.
Molt bé.
I per agafar un altre, també, que tingui molta empenta, el de Vilafranca del Penedès. Ja tenim el cupo dels tres toms arreglat.
Però encara queden cavalls? Pregunto.
Home, per això tenen que dosificar-los.
Ja.
I carruatges.
Per això dic, no, per això.
Fan com una gira, els que avui, aquesta setmana estan a Arenys de Munt, la setmana que ve estaran a Viladrau.
Ah, fan una gira, va.
Dic jo, eh?
Ah, no, però, si tu dius...
Escolta, com que estem solets i en gasto molta salivera, anem a posar música.
Sí, a veure, avui, si ho haguéssim picat, hauria portat música llarga.
Del Moncho?
No, home, no.
Ah, finalment es va fer l'homenatge al Moncho, sense el Moncho, però...
Sí, clar, pobre home.
Bueno,
avui que no hi ha l'Alícia, li posarem la cançó que demanava ella, no?
Quina demanava?
La dels Queen.
Ah, és veritat, sí,
la,
sí.
Què fem, li posem o li guardem la setmana que ve? Sí, bé, ja, que no sabem.
La setmana que ve, va.
La setmana que ve.
Canviem.
Doncs mira, aquesta setmana posem una cançó d'en Frank Montasell per començar la cosa.
Aquest noi català, oi?
Sí, que deia allò de fer-me feliç, que agradava tant.
Jo també ho dic, feu-me feliç.
Vinga.
Érem joves, inconscients, una mica atabalats però valents, enredats entre llençols i riures, filosofàvem, tant de bo poguéssim viure eternament aquest moment. La vida no ens espera, així que ja pots córrer i vèncer la por a despertar i que sigui un somni adolescent, deliris de la ment. Oh, no. Perquè ets la noia més maca que mai he vist, vas mirar-me als ulls i em vas avergonyir. Encara que els anys passin, jo seguiré desitjant-te dia i nit. Setembre, qualsevol, la noia del vestit vermell i el noi que tocava rock. Te'n recordes? Érem tu i jo els que feien sexe pels carrers sense pensar en res més. La vida que ens espera, vull viure-la sencera, despertar-me cada dia en un somni adolescent. Bogeria permanent, puc sentir les meves ales batallant el seu obert. Perquè ets la noia més maca que mai he vist, vas mirar-me els ulls i em vas avergonyir. Encara que els anys passin, jo seguiré desitjant-te dia i nit. Diran que són bussis i mil coses més, que la vida no és fàcil, però això ja ho sabem. Però si alguna cosa puc saber del cert és que ets la noia més maca que mai he vist.
M'agrada aquest noi com canta.
Sí, sí, sí.
Fa bé.
Fa bé, fa bé.
Bueno, contra gustos, ja saps.
No, no, sí, clar, no, però està bé. Està bé.
Abans, quan parlàvem dels tres toms, volia parlar d'una mena de tres toms, però que s'aparten una mica. Mira, el nom ja és diferent. Es diu La Corrida. Vaja. I quan diuen La Corrida, miren bé jo els toreros, les manoles i sí, els passodobles.
Sí.
La Fiesta Nacional.
Sí.
Tu saps que aquí, a l'equip del programa, no és gaire manda de les curses de braus,
no,
ni de cap festa que tingui que fer patir un animal.
No, no.
Per tant, no, la corrida es tracta d'una cursa de cavalls i rucs, i els que van a sobre dels cavalls i rucs, que són més burros que els... que es fa a la vila de Puig-reig. Es tracta de pujar fins a un castell i amb aquestes muntures, o sigui, cavalls, rucs, ponis... Mira, ho fan així, la corrida, tu. El que no sé per què, d'on ve aquest nom de la corrida?
Bueno, perquè la correguda... La...
No, no, però es diu... No, 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 ja estem allò com les pomes bueno, del farcit o les
gent...
pomes del rellet.
Perquè hi ha gent que li agrada el castellà i hi ha gent que li agrada el català.
No, o perquè fa temps la influència del castellà era més forta, no es podia parlar català.
Bueno, pues ara quasi bé ve ser el mateix, és com si s'hagués despertat arrel del moviment independentista s'hagi despertat al moviment espanyolista, no ho acabo d'entendre, però bueno, és igual. Cadascú té els seus gustos. Vull dir, clar, com que estem en un país que agradi o no, es diu Espanya, doncs clar, aquesta és la qüestió. En aquest país es parla un idioma i hi ha unes qüestions i unes històries que seguiran existint tota la vida.
Jo crec que sí.
Clar.
Escolta, parlàvem de Sant Sebastià. Doncs festes de Sant Sebastià en tenim a Pont de Suert, en tenim a Llinars del Vallès, que fan la plec de Sant Sebastià, i la festa de Sant Sebastià i Sant Vicenç a Llinars del Vallès. Què et sembla?
Em sembla molt bé.
No, hem dit a Llinars? No,
Llinars,
perdó.
Sí.
La festa de Sant Sebastià i Sant Vicenç es fa a Bigues i Riells.
Ah, vale.
Què et sembla?
Molt bé.
Us hem ofert un ventall de possibilitats d'anar on vulgueu, eh?
Sí.
Però que sapigueu que hi ha aquestes festetes que es pot passar molt bé. Jo recordo que l'altre dia vaig poder gaudir de les festes dels Tres Tombs a Martorell i em van agradar, eh? Tenien una sèrie de festes, de carruatges, d'animació, que ho va passar bé. A més, es menja bé, a Martorell, també.
Ja.
És molt important, eh?
Ja sé que tu, quan vas a aquests llocs, vas a calar.
Sí?
Sí.
No, va. O tu no.
Bueno, jo darrerament cada vegada menys.
Jo també, eh? Jo em cuido molt, ara, ja. No, a l'esmorzar de Forquilla s'ha acabat.
No, però cuidado.
Per això no vull anar amb el César Escobedo, perquè ja sé com és.
Bueno,
César... És un trepaire.
Sí, bueno, però a mi m'encanta anar amb el César, no solament per la tria de la teca, sinó per l'ambient que hi ha. Vull dir, sí, bé.
Eh que sí?
Jo tant que sí.
Molt bé. Doncs dit això, i en vista del quòrum que tenim aquí a la Bombonera, escoltarem més música,
sí.
I després una cosa molt interessant. Va,
va, anem a escoltar...
Però no us ho dic. Fins a escoltar la música.
Va, sí, anem a escoltar un grup que es diu Osibisa.
Osibisa?
Sí, que li canta a un dia assolellat.
Ah,
o un dia de sol. Sunset Day. Eh? Yeah. 3, 4...
Doncs m'ha agradat, eh?
T'ha agradat? Va, sí. És un dia assolellat.
Fa dies, bueno, hi ha un veí meu, Arenys de Mar, en Pere Alsina, que és un ornitòleg famós, reconegut, també és un gran dinamitzador cultural, li agrada organitzar viatges i ensenyar la nostra terra als turistes que venen de fora. És una mena de guia, però molt especial, eh? I el volia agafar per portar-lo al Rodamont, ja l'empaitava fa dies, perquè es parlés de les seves incursions a un país petit de la Unió Europea que es diu Malta. I perquè havia fet unes troballes interessants. Ja és la segona vegada que hi anava. I volia relatar doncs, la influència de la cultura catalana a la maltesa, no? Em vaig trobar l'altre dia i em va dir, escolta, saps allò que em volia fer una entrevista? Doncs em van fer l'altre dia una entrevista a la Ràdio Televisió Andorrana, a la Ràdio Nacional del Principat d'Andorra, diu, força interessant. Diu, home, i me la vaig escoltar. I vaig dir, oh, és interessant. Escolta'm, amb això podíem solucionar i tenir l'entrevista feta. Home, diu, hauries de demanar permís a la ràdio d'allà, no? A la Ràdio Nacional d'Andorra. Vaig trucar-los, els hi vaig dir que anava al programa, que era un programa turístic i tal, i em van dir, sí, tranquil·lament, mentre citeu la font. Doncs sí, aquesta entrevista que han fet amb el Pere Alsina en un programa de la Ràdio Nacional Andorrana, del Principat d'Andorra, doncs la trobem prou interessant i sabrem moltes coses de la influència catalana, no tan sols a Malta, sinó a tot el Mediterrani. Aquells almogàvers, aquells conquistadors catalano-aragoneses, que eren una mica bèsties, també s'ha de dir tot. Després la influència dels templers, que també es van situar a Malta com una la seva fortalesa, doncs va ser molt important. I mira, escoltem aquesta entrevista que ens han cedit els companys d'Andorra.
Heu anat mai a Malta? Us heu fixat en els noms de les botigues i els noms dels carrers? I aquells que sou més curiosos, us heu fixat en el vocabulari del maltès? Bé, si més no, hi ha una persona que ha fet aquest exercici. Fa unes setmanes ho explicava el programa Afers Exteriors de TV3 presentat per Miquel Calçada. I això no seria especialment interessant si no fos perquè aquesta persona, en Pere Alsina, s'ha adonat que el maltès té una presència important de paraules del català. Sí, tal com sona, aquesta illa, que és a més de 1.200 quilòmetres d'aquí, té molta influència catalana. Pere Alsina, com estem?
Bé, un dilluns.
molt bé. Doncs, déu-n'hi-do, quina sorpresa. Anem per pams, perquè tot això va començar amb un viatge purament de turisme per part teva a Malta.
Sí, jo me'n vaig amb un viatge, hem dit, de xancleta i calça curta, no?, a Malta, aprofitant que Ryanair hi volava barat, jo tinc una dèria incombustible per viatjar i per les llengües i cultures d'Europa, i era un estat que no hi havia estat mai, dels europeus, un dels pocs. I vaig aprofitar per anar allà. I aleshores, bé, com a tot arreu on vaig, que sé que la nostra corona havia estat present, doncs intento estar amatent de qualsevol traça de catalanitat que hi hagi.
I vas anar trobant cosetes només de començar a voltar per la ciutat, no?, per la Valeta.
Sí, va ser un viatge molt curt, potser de 4 dies entre anar i tornar. O sigui, jo em vaig arribar allà i anant pels carrers de la capital per anar a la Valeta, me trobo que allà hi ha dues llengües oficials, el maltès, que és una llengua semítica, com l'hebreu o com l'àrab, i l'anglès, que és la llengua que també doncs, parlo i tal. I veia doncs, que el carrer North Street es diu Tirquits Tramuntana, no?
Tramuntana.
Tramuntana. Aquí em va saltar la llebre, no? Ja vaig començar a dir, a veure, estigues atent. Però també sabia que en altres llengües romàniques, el tramunta, no?, existia aquesta paraula, per tant, sempre podia pensar que podia ser d'alguna altra llengua romànica, el provençal, el ligur, no ho sé, de la que fos que tingués la paraula tramuntana referida al nord, al vent del nord, no? Però ja va ser definitiu veure que el West Street era el carrer Ponent.
Clar, ostres.
Ponent ja no existia, Ponent de Pontre del Sol, que es pon per l'oest, per ara. I això ja no... Clar, ja vaig dir, això s'ha de mirar bé, i que el carrer East Street és el carrer Llevant.
Ostres, és que això ja encaixa tot, eh?
Sí, clar, aleshores... Però jo no coneixia, com molta altra gent, eh? Jo no tinc la sort d'estudiar la història del meu país a l'escola ni a l'institut. I I, per tant, tot allò que sé de la història del meu país ha estat perquè jo, com tanta altra gent, amb motu propi, doncs, he agafat llibres, he intentat escatir i millorar el meu coneixement d'episodis claus del meu país, no?, i de la nostra corona. Clar. Però a mi em vagava pel cap que Malta havia estat alguns anys, però pocs, de sobirania catalana. No?
Clar, i elles començaven a encendre un llumet vermell que aquí alguna cosa passava.
Sí que surten coses. Me'n vaig a la catedral i em trobo a la catedral la principal capella de però jo no coneixia la història dels germans hospitalers, que són un orde religiós militar, i veig que la principal capella, doncs, està dedicada a Sant Jordi, i que alguns em deien, no, perquè havia estat anglès, no, home, no, i a la llengua, així, tradicional, la langue of Aragon, no, i em trobo que les principals bastions defensius es diuen Cotonera Lines, dedicades a un tal Cotoner, que en aquell moment no sabia qui era, en Rafael i en Nicolau Cotoner, que són dos germans mallorquins, que són grans mestres dels germans hospitalers o cavallers de Malta. I així més coses. I veig que els cognoms es diuen Soler, Montfort, Pujol...
Clar, clar.
I tot arriba al final, i al darrer dia, aquells dies en què un no sap què fer, i passejant per una llibreria, allò que has d'anar a buscar l'avió de tornada, no? I no saps què ha fet, quedes a baleta, i entro a una llibreria, i em trobo, i aquesta és l'esca que encén la meva recerca lingüística, no? I em compro, jo soc biòleg i consultor ambiental i ornitòleg també, i em trobo un llibre que es diu Where to Watch Birds and Other Wildlife in Malta, on veure ocells i altra fauna salvatge a Malta, que en aquest viatge jo no vaig fer res d'això, no vaig endur ni prismàtics, ni veure ocells, ni res, eh? I me'l compro, i per curiositat innata, dono un cop d'ull a la llista final dels ocells, dels 167 ocells que s'han registrat avui a Malta, s'han vist, i em trobo que hi ha molts ocells que s'assemblen molt o són clavats als noms catalans.
Per exemple?
L'Starling, que en català en diem estornell, ells en diuen estornell.
Clar,
i
igual.
I que en francès és torno, i en italià en toscà, vaja, és estorno, i en espanyol és tornino. Tots tenen aquesta arrel d'estorn, eh?
Sí, sí. Tal,
de setè, però clar, ells diuen estornell. Que el verderon, que és el greenfinch en anglès, verdier en francès, verdun en italià, és el verdun català, i ells en diuen verdun.
Caram, sí, sí. No, no, la prova del cotó.
Sí, i això ho poso negre sobre blanc, doncs m'estic, gràcies al suport del meu germà gran, d'en Jordi Ubeny i de l'Albert Codines, que és el president de la Fundació Nova Història, jo això ho tinc allà al congelador. No va pera i m'esperonen a fer la recerca. I finalment, doncs, l'Albert Codines i Nova Història em fan una col·laboració econòmica i m'estic 50 hores redactant l'article que serà publicat tal com vull a tres espais diferents. Un de llengua, la revista Terminalia, perquè és llengua, és una article de lingüística,
sí, sí.
Una altra d'història, perquè està lligat a la història, i una altra d'ornitologia, perquè és els ocells com a pretext per fer una demostració de la influència de la llengua catalana a la maltesa.
Clar, clar.
Hi ha gent que això ho ha girat, home, a mi no m'interessen els ocells, Pere. No, que els ocells hagués pogut agafar les eines de cuina. O el problema és que jo no puc agafar tot el camp lèxic, evidentment, no?
Clar, clar, maltes,
per posar-me a estudiar, i vaig agafar els ocells per casualitat aquella tarda que em vaig comprar aquest llibre de Bird Life, no? I bé, i al final la conclusió d'aquest llibre és que un 8% dels noms d'ocells, un 8% és d'origen català segur, i un 15-17% altament probable.
Déu-n'hi-do, és un percentatge important, eh?
Important, amb una llengua semítica. Quan vaig fer l'estudi, em vaig curar en salut, quan el vaig escriure i vaig posar... Perquè, esclar, abans de fer l'estudi, el que vaig fer va ser il·lustrar-me sobre què van pintar els catalans allà a Malta, no?
Context històric, sí.
Sí, perquè jo no ho sabia, perquè ningú m'ho ha explicat. I aleshores vaig veure, doncs, que hi vam ser-hi 500 anys, gairebé 250, per dir-ho ràpidament, el 238 per la sobirania catalana, la illa, i després 268 anys dels cavallers de Malta, molts dels quals són catalans, els que regeixen l'illa. Joan Domedes, Nicolau Cotoner, Rafael Cotoner, catalans o de parla catalana.
Clar.
Ramon Perellós, etc.
Molt bé.
Aleshores, amb l'estudi em vaig curar-me en salut i vaig posar una influència que gairebé ningú ha estudiat.
Sí, sí. No, això és una cosa que no s'havia sentit a parlar.
I el lingüista em va escriure i em va dir, Pere, Treu-ho gairebé. Pots treure'l gairebé. Ningú l'ha estudiat. I els catalans hem estat allà 500 anys, a Malta, com hem estat a altres llocs, eh? Que, és, que a part d'una llengua que és oficial de la Unió Europea, llengua de treball,
sí, sí.
I 40 anys després de la mort d'en Franco, amb beques, instituts, universitats, fundació, ningú ha fet aquesta recerca. Bé, aleshores vaig publicar-ho, això va sortir als mitjans amb revistes específiques, però cap mitjà generalista se'n va fer ressò, no? Ni un magazín de tarda, ni una revista, ni un programa per set ciències i barbuts de biblioteca, no? En cap cas, eh?
Sí, sí.
Fins que Miquel Calçada, a través dels afers exteriors, em truquen i em diuen no, sóc jo no visc a Malta, no, és que això ha de sortir. És una petjada catalana maltesa, que hi ha a més llocs, no només a Malta.
Sí, sí, tant.
A Xipre, si un va a Xipre, doncs Ramon Llull escriu un dels seus llibres a Xipre, no? La mesquita principal de Xipre és gòtic català.
Clar, clar.
Customitzada en mesquita, no? Una església gòtic català que la fan, doncs...
Sí, sí,
fan,
sí, sí.
Una
Déu-n'hi-do, doncs una descoberta ben curiosa i que a més expliquem als nostres oients, perquè ja estem fora de temps de l'entrevista,
sí.
Que s'està preparant un documental de tot plegat, per tant, ben aviat tindrem notícies sobre què dona de si aquesta empremta dels catalans encara avui en dia en el parlar de Malta. Doncs Pere Alsina, moltes gràcies per compartir amb nosaltres tota aquesta experiència i de ben segur que quan surtin més notícies sobre això que esteu preparant en farem ressò aquí al programa, d'acord?
Gràcies, només demanar doncs, que hagi escoltat, que estigui amatent a qualsevol lloc que hagi pertangut a la nostra corona, qualsevol traça de catalanitat, i que benvinguda sent qualsevol nova aportació, perquè d'aleshores, d'ençà del programa, he rebut noves troballes de gent, etcètera, etcètera, que ara no hi ha temps per explicar.
Clar que sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, una abraçada, que vagi bé.
A tu, a reveure.
Doncs moltes gràcies als companys d'Andorra per aquesta entrevista que ens han cedit al Rodamón. Pere Alsina, et perseguiré, Perquè, curiosament, jo vaig estar unes hores a la Valeta, a l'illa de Malta, però pràcticament amb les hores que tenia que tornar al vaixell a les 5 de la tarda, doncs l'únic que vaig trobar de català és que es fa el pa amb tomàquet i el conill a la brasa. Dos plats, doncs, de la cuina catalana, evidentment. Encara que el pa amb tomàquet no es fa com aquí. Tallen el tomàquet a trossets i el posen. I el conill el posen en una salsa que voldria ser com una ioli, però no és ioli. Però vaig trobar algunes semblances catalanes. No pot dir que no. Però llàstima no haver escoltat l'entrevista abans perquè m'hagués donat compte d'això del Tramuntana Street. Ara ja al meu carrer li diré Sant Ramon Street. Molt bé, doncs gràcies per tot això. Escoltem una mica de música i seguim amb el Rodamón.
Sí, a lo que anàvem, el que deies tu de música, doncs, sí, podríem... A veure, què podríem escoltar ara, Manel?
A mi m'ho preguntes?
Home, no, però...
Si tu ets el senyor que domines les tecles.
Ja, però vull dir, no sé. Mira, podem escoltar una... Sí, la vaig posar.
Sí,
no.
Si ho dius així com...
Sí, no, és que és una cançó...
Sembla que sigui de...
No, és que és una
cançó...
No, és que és una cançó que sona antiga. És antiga,
sí.
Però quan l'escoltes encara sona més antiga. Aquelles sèries de televisió antigues. L'escoltem, va. Són els Estilístics els que canten.
Sí que sona sèrie de televisió antiga, sí.
Sí, i a mar. No sé per què recordo.
No serà de vacaciones en el mar.
No.
El barco de l'amor.
No. Però no, la cançó no se n'anomena així. És una cançó dels Estilístics, que era un grup que harmonitzava molt les veus, i aquesta és una de les harmonitzacions, diguéssim, antigues. So
final es queixarà el Josep del col·leccionista, eh?
Sí, quasi.
Perquè li està fent la competència,
sí,
eh?
En aquesta cançó sí, perquè... És que no sé per què, quan la vaig escoltar la primera... dels anys 70, que és aquest grup. El que passa que, quan vaig escoltar aquesta cançó, em va cridar l'atenció aquest fet que sona més antiga del que és.
Però enganxa, eh?
Sí, perquè són com aquelles... No sé, a mi em va recordar ràpidament com tu, Vacaciones en el mar, El barco de l'amor...
Sí, sí, eren típiques de sèrie americana de televisió.
Sí, sí, però no era d'això. Llavors, i aquest grup té altres cançons que són... són lentes, són suaus...
Però diferents.
Però diferents, exacte.
Escolta, hem rebut un grapat de notícies aquests dies que no vam estar fent el programa.
Què passa?
Hem rebut aquí notes de premsa. I jo volia, avui que no està el Jesús, veus, que li agrada el jazz, a mi també, hem de parlar d'un cicle de cava jazz, que combina escoltar jazz, però prenent cava, a Guardiola de Font-rubí. Ha començat el cicle, vull dir que comença el cap de setmana i seguirà. I també hi ha una festa de l'acordió diatònic, aquell acordió que es tocava als pobles a la festa major abans, a Santa Eulàlia de Ronçana. I com que parlaven del col·leccionista, ja està aquí, jo el deixo passar. Mira, mira com em diu. Diu, era bona aquesta cançó que has posat, eh, Josep?
Bueno, no, sí, no sé si li haurà agradat.
Sí, sí. Estava escoltant aquí fora la bombonera i mitjançant el vidre em deia, em feia així amb el dit allò de... Sí, ok.
Vinga, pues va.
Vinga, Josep, endavant.
Donem la benvinguda al col·leccionista amb Josep Pons.
Doncs el col·leccionista ja ha arribat, sí, ha arribat amb una ampolla de massatge després d'afaitar sota el braç, a més del disc. Aquest episodi el dedicaré al senyor Josep Dalmau, que en temps llunyans, quan era director de la Ràdio Litoral, va donar el seu vistiplau per emetre el programa meu de Recordant el passat. Doncs molt agraït al senyor Josep Dalmau. I ara posarem per a la Carmelita Obert un disc de propaganda d'abans de la Guerra Civil, la propaganda del Barón Dandy, que també, a més de la veu de la Carmelita Obert, també hi ha un speaker masculí que explica les facultats d'aquest massatge. Que a mi em va passar una anècdota. Quan en els temps meus llunyans, quan feia teatre, que intervenia en el teatre, una senyora que era apuntadora, des de baix, allà on estava aposentada, va notar els flaires que feia jo del Barón Dandy. I diu, mira que això ho posava ja el meu pare, ja fa molts anys d'això, eh? I el olfata meva és bo i aquest perfum no se m'ha oblidat. Doncs anem a recordar aquesta propaganda.
Manejar con un hombre ideal, con porte de alta distinción, que sepa ser muy elegante, serio y varón. Si es usted un varón, llamo su atención para usar perfume Barón Dandy solamente.
Pues ya lo saben, señores, a usar Barón Dandy, agua colonia, loción Barón Dandy.
El hombre más ideal ha de saberse perfumar para gustar a la mujer. Es una insensatez usar perfume de mujer y parecerá afeminado, qué ridículo. Si es usted un varón, llamo su atención para usar perfume varón Dandy. Solamente use varón Dandy. Oh, qué rica loción. Oh, es distinción. Y el varón que usa varón Dandy encienderá.
Hombres, vuestra distinción, vuestra elegancia, vuestra masculinidad está únicamente en vuestro perfume, varón Dandy. Agua colonia, loción, fijapelo, varón Dandy.
Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
Com ha canviat la publicitat, eh? Aquest anunci ara avui no es podria fer. Li posarien pegues.
Sí, però veuràs tu que potser d'aquí uns mesos es pugui tornar a fer anuncis d'aquest tipus.
Et dic una cosa. Aquest senyor era un químic català que va fer el Baron Dandy. Molts dels guanys que va fer amb aquest producte, que en va fer molts, els va dedicar a la promoció de la cultura catalana. Això no s'ha dit, eh? Va ser una mena d'òmnium cultural, però avançada en aquell temps. Va ajudar molt, molt a la difusió de la cultura catalana. Mira, més notícies que ens arriben, tu.
Vinga.
I aquesta arriba de Badalona, del Museu de Badalona. Està fent una exposició durant aquests dies que es diu La Gran Il·lusió, i que tracta de la història del cinema a Badalona, dels primers cinemes, i faran una projecció d'aquí uns dies d'una pel·lícula, em sembla que és del Buster Keaton, muda, amb piano. Un tal Aymeric tocarà el piano, com es feia a les sessions de cinema abans. El cinema mut, gesticulant i tal, i sonant el piano, una mica seguint la pel·lícula.
Ja. Yeah.
Què et sembla?
No, a mi em sembla...
Això al Museu del Cinema de Badalona.
Home,
també amb fotografies dels antics cinemes o teatres, perquè avui hi ha el Teatre Zorrilla, que encara et sembla que funciona, i altres. Hi havia tingut una bona difusió cultural al cinema de Badalona. Què deies?
No, que deia que si res més no, el cinema mut estalviaves, doncs... tota l'edició i gravació com...
I el doblatge?
Bueno, clar, perquè clar, el doblatge, evidentment.
Que haguessin fet els Constantino Romero,
clar, és
el Sadolfo Marsillac, que van començar doblant.
Això dona molta feina, que és que de l'altra manera no...
O guionistes que traslladaven de l'anglès, sí. Normalment anglès, perquè era el que més, sí. Al castellà, no?
Sí, sí.
Sí, sí.
Molt complicada la qüestió en el sentit de si no hagués existit això, què hauria passat?
Escoltem una mica de música, sí. I ens anem a fer poesia després.
Va, sí. Escoltem en Michael Field i una de les seves interpretacions. Va.
Sky and a burning sound. Don't take some.
inconfusible el so de Mike Oldfield. I ara anem a escoltar o gaudir amb so, amb paraules, d'alguna contrada o algun poble de la nostra estimada Catalunya, en la veu de la nostra poetessa.
Sí, anem a gaudir de la Maria Roser Llompart,
sí.
Un cop més i una vegada més transportant-nos cap a un dels pobles de Catalunya.
I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Els treps tombs per al poble de Vilassar de Dalt. Per Sant Antoni s'omple els carrers de cavalls, carros i gossos també. Les cavallerisses lluents van passant i entre cridòries van marcar el pas. Ja volta la plaça i s'omplen els balcons i a l'abanderado va marcar els tres tombs. Corre la quitxalla i borden els gossos de gats, conills i caramels de dojos. Els tres tombs ja volten, tots van a beneir. De cavalls, rucs i gossos en passen a mils. Sant Antoni els mira amb un somriure gran i beneieix el poble de Vilassar de Dalt.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.
Bé, tot lligat amb les festivitats dels Tres Tombs. Molt bé, molt bé. I ja per acabar, perquè estem a la recta final, suposo.
Sí.
Doncs volia parlar d'una exposició que s'inaugura el dia 23 de gener i durarà fins al dia 11 de maig a Mataró, a Can Gassol. Can Gassol és una mica el centre de creació d'arts escèniques i porta per nom aquesta exposició que serà correlativa, no serà estàtica, porta per nom Fet a Mataró. Fet a Mataró, totes les idees i novetats que es poden crear a la ciutat, doncs anant passant, diferents entitats que promouen doncs, que es renovi tot aquest treball de cultura de Mataró, anirà passant per Can Gassol. I també hem de dir que de l'Ajuntament de Calella hem rebut Calella del Maresme, eh? Ho dic perquè el programa també surt per la província de Girona i no pensessin que és Calella de Palafrugell. És Calella del Maresme, ha estat present en una gran exposició de turisme que es fa a Alemanya, a Stuttgart, i que ha estat present dins d'un gran pavelló de la Ciència de Turisme de Catalunya, exposant el seu turisme de bici, de bicicletes i de senderisme. O sigui, Calella ara doncs vol oferir rutes en bicicleta pels voltants i senderisme. I això trobo que està molt bé, molt bé, molt bé. I tornarem a insistir que felicitem els Antonis, les Antònies i els Vicents i els Sebastians. Tots esteu contents? Doncs sapa que nosaltres, en la batucada habitual que dirigeix el nostre maestre Josep Dalmau, marxem. I marxem dient allò que deia el Jesús, i que aquesta setmana no ho dirà. Feu-me el favor de ser feliços. Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, amb Manel Sorribes, Jesús Gómez, Josep Dalmau i la col·laboració, entre d'altres, de Josep Pons, César Escobedo, Montse Milà i Maria Roser Llompart.